En poques paraules.
Minuts que passen ara mateix de la hora, que estan passant moltes coses aquí al matí a Ràdio Estel. Reprenem doncs aquesta emissió perquè, atenció, un 7 de desembre de 1941 és i sempre serà una data marcadíssima en vermell en el calendari de la història, el dia que 353 avions de la flota aèria del Japó llançaven un atac sorpresa, David, ara en parlarem si va ser sorpresa o no, sobre la base naval de Pearl Harbor a l'illa... Jo ara tindré problemes per pronunciar aquest nom.
Oahu.
Oahu, així és. De Oahu, la més poblada de l'arxipèlag de Hawaii.
Sí, aquella hora eren les primeres hores del matí i el cel estanyia d'aquests avions procedents dels que s'havien enlairat un parell d'hores abans de sis grans portaavions que estaven ubicats a 230 milles al nord de Hawaii. La flota naval japonesa era d'un total de 67 vaixells que havien aconseguit acostar-se a l'arxipèlag sense ser vistos i en silenci. Donc que té molt de mèrit. A dos quarts de set del matí del 7 de desembre, la primera onada d'avions en l'aire dels portaavions japonesos, 5 minuts abans de les 8 del matí, sona la primera explosió a Pearl Harbor i poc després es transmet aquest missatge als comandaments dels portaavions.
Tora,
és el missatge en clau que crida Mitsuo Fuchida, que és qui lidera la primera onada del bombardeig, per fer-li saber l'almirant Yamamoto que han aconseguit amb èxit l'aproximació a l'arxipèlag.
I per què Tora?
Tora. Per què? Perquè, doncs, perquè és japonès.
Ara, ja ho veuràs.
A veure, pel que jo sé, diuen que... Bueno, ara ho explicarem,
debatrem. No està parlant del meu poble.
No, allò seria Tora.
Clar, bueno, amb aquest accent.
No té accent, aquí és Tora, amb accent a l'O, sense accent. M'he perdut, on som així, a Hawaii?
Sí, estàs parlant de Hawaii.
Total, que els hi diuen, amb aquest missatge li estan dient no hi ha defensa, per tant, èxit de l'inici de la missió. I aquí comença aquest infern que va durar més de dues hores, que va deixar un balanç de 2.700, gairebé 2.700 persones mortes, 2.403 nord-americans, 68 dels gerents civils i 64 soldats japonesos. I, a més, és l'atac aquest que va fer que els Estats Units entrés en la Segona Guerra Mundial.
I, de fet, David, ahir es va commemorar aquest 80è aniversari d'aquest fet històric que ens explicava el David Serra, i nosaltres en parlem avui, quan fa 80 anys i un dia, de l'atac japonès a Pearl Harbor, i ho farem amb una persona que en sap molt, molt d'això i tot el que està relacionat amb la història i que, a més, n'és un gran divulgador. Xavier Carmeniu, doctor en història, bon dia.
Bon dia.
Moltes gràcies per estar avui amb nosaltres.
Un plaer, només faltaria.
En aquest dia de la Immaculada. Clar, l'atac segueix marcant alguns interrogants i també, doncs, alguns misteris per començar. Com van aconseguir els japonesos mantenir aquest factor sorpresa?
Doncs amb una cosa que deia en Serra fa un moment, que és el silenci radiofònic. Ni que sigui que sigueu fans de les pel·lícules de submarins o de pel·lícules o sèries com l'Ala Oest de la Casa Blanca, que hi ha moments que estan a la Situation Room, que ni diuen que és el lloc que estan vigilant què passa. Clar, quan tu vigiles els enemics, ho fas a través del radar i has d'escoltar si diuen alguna cosa. Si tu estàs callat, no se sent res. Per exemple, un estudi de ràdio costa una mica, no?, que la gent calli, doncs allà va funcionar durant 3.200 milles o no sé quantes d'estar en silenci absolut tota la tripulació de no sé quants vaixells per no fer emissions de ràdio. Això vol dir que quan van salpar del Japó, els van dir, ja ens avisareu, i quan van arribar, ja hi saps allò, envia un WhatsApp quan arribis, doncs el mateix, però en Segona Guerra Mundial, va ser el Tora aquest, que diuen que vol dir tigre en japonès, si no recordo malament, que és
sí,
com una paraula en clau per començar el llançament d'aquest atac ferotge, que a partir d'aquí va posar en l'aire el món sencer. Vull dir, de fet, avui commemorem el 80 anys i un dia, no? Però és que avui és el dia que Estats Units va declarar la guerra al Japó i a partir d'aquí és quan es desencadena tot plegat.
Sí, sí. Això només ho poden fer els japonesos. Ha estat més de 3.000 milles en silenci. una mentalitat com...
Sí, no, no, aquesta disciplina, ara, no?
Amb els 80 anys que han passat, però veient com han anat desenvolupant i aquesta disciplina que tenen, aquesta manera de fer, jo crec que només ho poden fer ells. Va ser un error, per això, també, dels Estats Units?
Mira, ara, és que ara que deies això, estava pensant, hi ha la llegenda o la història que diu si realment ho sabien, si no ho sabien, si es van fer el longi, saps? De...
Sí.
Si us hi fixeu, és una mica el que passa sempre, aquesta necessitat de les teories de la conspiració que tenim tots plegats. No sé si us ha arribat alguna cosa per un tema de vacunes, per exemple. Doncs amb el tema guerres passa igual, o atacs terroristes, el mateix. Si recordeu l'11S, els que ja tinguem una edat segur que us en recordeu, també es deia que com que se sabia i ho havien deixat fer, i en realitat moltes vegades és una cadena d'errors o d'incompetències, i en aquest cas sembla que hi va haver-hi algun moment que van detectar algun senyal, perquè és impossible estar en silenci. I a més, no només això, sinó que els radars puguin veure també certs moviments estranys. De cop si veus molts vaixells junts, i es veu que qui ho havia de veure no n'hi va fer massa cas. I després també hi havia informacions des dels serveis d'intel·ligència de l'exèrcit americà, que sí que veien moviments també de les tropes i de la marina japonesa. Però ells, més que pensar en un atac a Pearl Harbor, el que pensaven era en un atac al Pacífic, al sud-est del Pacífic, perquè sí que és veritat que feia molt temps que Japó i Estats Units estaven a mata i de golla, i era una situació molt tensa que tard o d'hora havia de petar. Si ho sabien o no del tot, és d'aquelles coses que, per més temps que passi, segurament ho anirem discutint, i el que sí és veritat és que el president Roosevelt li va anar molt bé com a excusa per poder anar al Congrés dels Estats Units i dir, nois, què hem de fer? Perquè tenim Europa que s'està trinxant i aquí nosaltres ens ho estem mirant, que era una posició que ara ens pot costar d'entendre, però que als Estats Units s'ho miraven des de la barrera, tot el tema de la Segona Guerra Mundial.
De fet, Xavier, ara ens ho estàs explicant, una mica mínimament aquesta situació entre Estats Units i el Japó, no? Que deies que no està passant pels seus millors moments. Ara parlarem de l'atac, però ens centrem en aquesta situació, no? Quina era, perquè que es pugui explicar fins a arribar al punt d'aquest bombardeig, no? Clar. Sobre Pearl Harbor.
A veure, ens hem de posar... Quanta estona tenim?
Mira, doncs tenim uns 10 minuts.
Vale,
que et serveix o no?
Bé, farem alguna cosa. Sí, no. Ara bromes a part. A veure, sí. No cal saber molta història per fer-se una idea que el primera meitat del segle XX allò va ser un merder general a tot arreu. I què vol dir? Doncs que hi ha aquesta sensació de que tu has d'anar conquerint més territori que els altres. Era una manera, que ara podríem fer servir paraules actuals, de marcar perfil, per dir-ho d'alguna manera, no? I el que feien és anar conquerint territoris que tu consideraves que et pertanyien d'alguna manera. En el cas del Tercer Reich i Hitler ho sabem prou i de sobres, no? Els italians ho van provar fins i tot amb Etiòpia i a una part de l'Àfrica, i el Japó ho va fer amb Xina. Amb Xina i tot el que és el Pacífic, el Pacífic asiàtic. Als Estats Units no els hi feia massa gràcia, ni als Estats Units ni a altres països com l'Imperi Britànic, perquè també hi tenien interessos econòmics. Tot això passa durant la dècada dels 30 i comença a créixer aquesta tensió entre una força emergent, que és el Japó, que intenta dominar Àsia, i Estats Units, que recordem... Esclar, nosaltres, Estats Units, des del punt de vista europeu, és molt... Nova York i l'Atlàntic, no? També hi ha la part del Pacífic, que és la costa oest, i la part asiàtica també els hi queda molt a prop allà. I ells veien com una amenaça potencial amb tot això i no hi tenien cap mena d'interès en que Japó es anés cada vegada envalentonant. Què van fer? Doncs una cosa que també és molt habitual, sancions econòmiques, prohibir segons quins comerços, impedir proveïment d'alguns materials... Tot, vaja, el mateix que ha passat quan hem parlat de Corea del Nord, d'Iran, de Cuba, fins i tot abans, o de Venezuela, doncs totes aquestes estratègies ja les feien servir, i el que van fer és, mica en mica, anar apretant. Clar, quan tu tens algú que t'apreta i fas de l'imperialisme el teu eix central de la política, ja tens un enemic. Per tant, es retroalimentaven. I la cosa va anar creixent fins a aquest punt culminant, que és Pearl Harbor, que és el que dèiem ara, no?
Mm-hmm. A més que Japó i havia signat el pacte tripartit amb l'eix Alemanya i Itàlia, que va ser un any abans de l'atac a Pearl Harbor. Però dona la sensació, pel que he llegit, que diríem que la tensió s'anava destensionant una miqueta, però que, clar, la flota va sortir igualment del Japó, tot i que semblava a finals de novembre que la cosa s'estava calmant.
Clar, tu llegeixes, i encara aquests dies estava llegint algun article per fer l'article aquest del periòdic, estava llegint algun, perquè els historiadors sempre estan donant voltes, saps? I mai acaben d'estar contents amb tenir una sola perspectiva, i a més sempre, quan es tracta d'operacions militars, sempre obren en algun arxiu, surt algun paper d'aquests classificats, diuen, ai, tenim un informe que no sabíem que existia, tal. S'ha discutit molt això de si els quina part dels japonesos volien i no volien, i si l'emperador és allò de... Que és una cosa que aquí també ha passat molt de... Jo no sé nada, saps? Tot això, les coses es fan sense que jo no sàpiga res. És un plantejament que es posa en dubte per diverses raons. Primer, perquè no és que un dia tu et llevis al matí i et posis les teves quechua i diguis ens n'anem a Hawaii a bombardejar. No, haver-hi tota una preparació fins al punt que, per exemple, els torpedes que feien servir els japonesos s'havien de dissenyar per moure's en zones de baixa profunditat, perquè Pearl Harbor, que ho estudiaven, perquè un d'aquests militars japonesos havia sigut agregat diplomàtic a Estats Units i havia estudiat com era la base naval de Pearl Harbor, per tant, hi ha tota una preparació. Vull dir, tu necessites... Saps? No és allò, nois, va, anem.
Vinga.
Sí, no, què fem aquest cap de setmana? No, és una cosa una mica més elaborada, i per tant, sí que des de la Marina tenien molt interès en fer una demostració de força, però també hi havia un primer ministre que era el que estava a favor de mirem d'afluixar les tensions, però aquell al final el van fer plegar per també unes conspiracions polítiques que hi havia dins de Japó, i van posar de primer ministre el ministre de la guerra. Que aquí ja dona pistes,
sí.
Es veu, no? Que dius, calla, que si posen el de la guerra, alguna cosa...
La cosa
posem
no va bé.
Posem el d'agricultura, posem no. El de la guerra.
Exacte. I quan va, el de la guerra, esclar, va ser arribar, i crec que, no sé si el mateix dia, però gairebé, té el cap de les forces armades japoneses, dit, què hem de fer? Palante, no? Vinga, tora, tora,
i
au.
I vinga, avui estem amb Xavier Carmeniu, doctor en història i divulgador, amb aquesta, avui, lupa especial del David Serra, no? Posant la mirada en aquests 80 anys i un dia d'aquest atac a Pearl Harbor. Hi ha un moment també molt crucial, no, David? Tu que també ho has estudiat,
veure,
no?
Que sí, fet... hi ha un dubte que, a més, que a mi m'agrada molt el tema i he vist totes les pel·lícules sobre Pearl Harbor. Per cert, que recomanaria només la de Tora, 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 que és la del 70, la més antiga de totes. Més que res perquè sembla que és la més fidel al que va passar. Hi havia previstes tres onades, però n'hi van haver dues, tres onades d'atacs. Una, la primera que direm que va fer forta sobre els cuirassats nord-americans, la segona que era els aeròdroms, i la tercera no es va fer. Mm-hmm. I aquí també això provoca tot un debat i certa suspicàcia de dir per què ho aturem ara si els podies ja... Parlant malament, m'aixecada el tot.
Sí, realment és un d'aquells misteris que queden, perquè, a més, tot i que va ser un impacte molt gran perquè van destruir 8 cuirassats, hi ha la imatge aquesta famosa de l'Arizona, que ara n'han fet un memorial i és un dels llocs on es van a retre homenatge a les víctimes, sí que és veritat que no els van... I en perdó, també, no els van acabar de rematar. Perquè, tal com tu dius, van quedar els dipòsits de combustible, van quedar les drassanes, van quedar els tallers... Tot això després va servir a la Marina americana per... refer-se amb una certa velocitat. El per què, bueno, és d'aquelles coses que sempre queda... Sempre, tornem, no? Queda el dubte de veure si ho van fer perquè ja van considerar que n'hi havia prou, si perquè no tenien prou recursos, si vam començar a veure que podien haver-hi alguna reacció. La qüestió és que és això. És com quan tens algú que ja l'estàs a punt de vèncer del tot i no acabes d'entendre perquè no s'acaba de fer. And dastardly attack by Japan on Sunday, December 7th, 1941, a state of war has existed between the United States and the Japanese Empire. El 8 de desembre, el Congrés i el president declaren la guerra al Japó. L'11 de desembre, Alemanya i Itàlia faran el mateix contra els Estats Units en compliment del pacte tripartit. 11 de desembre, Roosevelt demana al Congrés la declaració de guerra a aquests dos països. Estats Units entra a la Segona Guerra Mundial. Xavier, aquí comença a canviar una mica el desenllaç, no?, d'una guerra que fins aleshores semblava tenir un vencedor clar, Alemanya de Hitler, però... Sí, tant, i tant. Mira, això, la gent que em coneix sap que sóc molt pesat amb diverses coses, però amb aquesta especialment, que és que quan mirem la història, esclar, nosaltres ja sabem com acaba. I quan estan passant els fets, no en tens ni idea. Jo a vegades, quan estàvem al mig de la pandèmia del Covid, pensava molt en aquesta situació, perquè la gent tenia molta angoixa. Quan ens ho expliquin d'aquí 10-15 anys, diran, no, hi va haver-hi una pandèmia i un confinament entre el 2019 i el 2021, i ximpun, no? I ja està. Clar, tu ara dius, no, van entrar a la Segona Guerra Mundial i després van guanyar, ja, però és que resulta que entre el 39 i el 41 els nazis eren els amos d'Europa. I, de fet, Hitler, allò... es van malentonar i va pensar que, veient el desplegament de força que havia fet Japó contra els americans a Pearl Harbor, que Japó es convertiria, per dir-ho així, en l'Alemanya de l'Àsia i acabaria conquerint tota la zona asiàtica i que acabaria matxacant en els americans. De fet, entre el 8 de desembre i l'11, que és el moment entre que Estats Units declara la guerra al Japó i després es declara Alemanya i Itàlia, hi ha un moment que no se sap si els Estats Units entrarà en guerra a Europa, sinó que només es focalitzarà en la part del Pacífic i d'Àsia. Però el que passa que, com que Alemanya li va declarar la guerra, és a dir, va, si tu ho fas a mi, doncs jo a tu més. Mm-hmm. Que això, entre un pati de col·le, vale, però amb una guerra és una cosa bastant més seriosa, però en realitat funciona bastant, bastant així la cosa. I el resultat va ser que van entrar a la guerra, però en aquell moment Hitler estava convençut que podíem tot. Després es va veure que no, i de fet els Estats Units... i això que dèiem de Roosevelt, li va anar molt bé l'atac de Pearl Harbor, perquè la ciutadania nord-americana, que fins aquell moment havia sigut molt refractària a embolicar-se amb la guerra, perquè els resultats de la Primera Guerra Mundial també havien tingut un impacte en la societat dels Estats Units, no tenien cap ganes d'embolicar-se en una guerra que ells veien europea. De fet, i amb això també ens parlaves de recomanacions, David, hi ha un llibre que es diu L'edat d'or, de Gore Vidal, que explica aquesta Amèrica d'entre guerres, i hi ha un moment que els Estats Units són molt fans de Hitler i del Tercer Reich. Vull dir que hi havia gent a Washington que es mirava amb bons ulls. Sí, clar, és que és allò que diem, no? Que sembla que tot que era molt clar, que anava cap a un costat, però va haver-hi un moment que fins i tot Hitler tenia la sensació que Alemanya, que Estats Units els hi podia donar suport. No va ser gens clar fins llavors, que sí que es va veure que realment els Estats Units van formar part dels aliats, que de fet ja havien estat proveint de material en els britànics, no? Però és que Roosevelt, per exemple, havia intentat l'any 38 donar suport a les forces de la Segona República Espanyoles i el Congrés no l'havia deixat perquè, de fet, Franco també els hi caia bastant bé, per dir-ho suau. I tampoc no cal ser Sherlock Holmes per veure la política americana actual, veure que hi ha un corrent de dretes i conservador que determinats invents no li fan cap mena de gràcia, no? I el que va passar... és que, afortunadament, sí que van entrar a la guerra amb tot el patiment que va suposar per moltíssima gent, i a més era una guerra que no es podien permetre el luxe de perdre, perquè a vegades val la pena intentar fer una mica d'història de ficció i imaginar-se què hauria passat, sí.
Xavier Carmeniu, doctor en història divulgador.
Bé, puc recomanar? Sí? Com estem de recomanacions...
M'has fet una sorpresa.
No, hi ha una sèrie...
Home, clar, és el que toca.
Que reflecteix també... aquesta política ficció, que es diu L'Hombre del Castillo, ara no me'n recordo ben bé que està a Amazon.
Que val la pena, que, no?
No, és que parla d'això, de què hauria passat si hagués guanyat la guerra Alemanya i Japó, i com es reparteixen els Estats Units. La costa est és per l'Alemanya i la costa oest, el Pacífic, és pels japonesos, i una terra perduda entremig que hi ha com la resistència. També molt recomanable.
Per cert, ara que estàvem parlant de recomanacions i acabem, Xavier, quines són aquelles pel·lícules? El David Serra ens ho deia, no? Per tu, el Tora Tora, mica que sigui fidel al que va passar.
Això ho deixaria als experts, perquè amb el tema de cine em poso molt nerviós sempre, perquè quan el veig em passa tota l'estona preguntant-me si realment és o no és.
Clar.
En David en sap més que jo, si ell diu Tora Tora, jo gairebé diria que aquesta.
Va, ens inclinem per aquesta.
És la com més... la més documental de totes, perquè hi ha la Pearl Harbor de Michael Bay, que dura com 20 hores i que li en sobren 18 o 19.
Després podríem parlar de la sacralització i de com la història es converteix en efemèride i en lloc de memòria per construir una identitat nacional, que en el cas de Pearl Harbor és molt això també, no? Que, i aquestes pel·lícules serveixen per refermar tot plegat.
Doncs ara sí, Xavier Carmeniu, doctor en història i divulgador. Moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres, per haver repassat aquests 80 anys i un dia de l'atac a Pearl Harbor.